Ràdio La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. I un anys amb tu. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com estàu? Molt bon dia, Raül. Molt bon dia a tothom.
Bon dia, Joanmi. Ja som primavera.
Ja som primavera, 9 i 5 minuts, i ahir mateix va començar la primavera.
Ja era hora.
Era ben hora.
Oh, Déu meu.
Quin soleat més bo.
Quin hivern.
Llarg.
Me sent com a Noruec, o al Suís, o jo no sé.
No ha deixat de ploure, encara n'hi ha qualcú que diu, no, n'ha plogut tant, no.
No, si el col plou ja no hi cap més aigua.
Exacte.
Bueno, estarem amb vosaltres fins a les 11.
Avui fins a les 11, demà fins a les 12. Demà tenim un entre tu i jo ben especial, aquesta entrevista llarga. Però abans de tot això, avui tenim dues horetes de programa intenses, amb moltes coses per contar-vos, amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i aquest és el programa número 57 ja de La Gran Vida.
Molt bé, idò, ara que sabem tot això, necessitam que vosaltres mos envieu les vostres opinions. Volem saber què pensau, on sou, què feis, men que trobau, si teniu ganes de primavera, si teniu al·lèrgia...
Exacte.
Tot això, com ho podeu fer? I dona aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
De fet, avui és el Dia Internacional dels Glaciars, dels
de
boscos, dels glaciars.
Ah, sí?
Glaciars. Té un nom més nostrat, Glaciares?
Sí.
Quin és?
Sí. Segur, Glaciars. Glaciars. No
Glaciars.
No
sé.
Bé, d'això.
I dels boscos.
Dels boscos també. Ah, molt bé, molt bé.
Ah, i per cert, i de la síndrome de Down. Ah, sí, que Dia Internacional de tot això.
Molt bé.
Que sempre és interessant saber-ho.
No sé si ja ens ha quedat en son número de WhatsApp o no.
Jo crec que n'hi ha un que no.
N'hi ha... No, idò, no. Vinga, tornem-vos-a.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Correcte. I avui de què parlarem? Idò, mira, començarem amb aquest Consell de Ministres, aquest paquet de mesures contra la crisi de la guerra a l'Iran, a veure què ha estat, perquè ja està publicat en el BOE. Parlarem també d'actualitat, perquè han de fer una cosa així com de falles de Formentera.
Sí,
no?
sí, m'ho aniran de truir, perquè ja sabeu que aquesta setmana ha estat Sant Just Josep feia falles a València, però les Illes Balears també feien falles.
Ah,
concretament, en el Toro Mallorca i a Formentera, en els Pujols. I nosaltres m'ho anem allà a escoltar i a sentir i a viure la despertar.
La despertar a Formentera.
Exacte.
Molt bé. Després també parlarem amb en David Arraez, que és especialista en habilitats comunicatives, i avui mos parla de com la poden liar també a través d'un correu electrònic. No tothom sap enviar un correu electrònic i pot haver mals entesos, també.
Avui en dia ja ens ho sap GPT, està arregladíssim, això.
Sí, i WhatsApp, reenviar.
Ai, Déu meu. Bueno, idò, amb en David xerrarem d'això i en la Teresa Ramos farem teràpia de parella.
En aquest cas parlarem perquè aquesta setmana, aquest dia, és el Dia Internacional dels Doblers, ara que ha pujat tant la benzina. Idò, no tant amb el gasto en aquest sentit, sinó en parella. Si teniu els comptes junts, si els teniu separats, com convé tenir les finances en parella,
ja
que
tenc...
això és superimportant.
Jo ja tinc la meva estratègia per a Teresa avui, eh?
Quina és?
A Mallorca, a Balears... De sempre, de fa segles, tu lo teu i jo lo meu.
Sempre.
I això ha estat així de tota sa vida.
Jo em vaig aprendre.
Has vist?
Sí, ara ja ho tenc clar.
Separació de béns. Això ja, en Jaume primer ja ho tenia claríssim.
Va haver un moment de sa meva vida que no ho tenia clar, però sa vida...
Va renedar,
però ara ja està, coses. Ja som en vamos, net, ample.
Ara ets en meca, aquell.
Exacte.
Molt bé.
Vinga, què feim? Començam.
Vinga, va, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I del govern espanyol que s'ha reunit ahir en un Consell de Ministres extraordinari per fer front als efectes econòmics de la guerra a l'Iran i ha aprovat un paquet de mesures específiques. Parlàvem d'aquest paquet de mesures que ha aprovat el govern per fer front a la crisi. I, Raül, tant i com han anunciat també els companys d'informatius, s'ha publicat ja avui mateix en el butlletí oficial de l'Estat els paquets de mesures aprovat pel Consell de Ministres i entren en vigor ja aquest cap de setmana. Per tant, són 80 mesures per les quals destinaran 5 milions d'euros. Això mos deien els companys amb la veu.
No, 5 milions, no, 5.000 milions d'euros. 5.000,
correcte. 5.000 milions d'euros.
Vius aquí, 5.000 milions d'euros, però per això, per parlar de totes aquestes mesures, de veure mem que consideren, com es troben, que pensen, ens acompanya Joan Gaià, que és coordinador de la Unió de Pagesos de Mallorca. Bon dia, Joan.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Abans de res, com valorau? No sé si has pogut estudiar, revisar una mica, i des de Unió de Pagesos, què vos sembla aquest paquet de mesures que ha aprovat el govern espanyol?
Sí.
Crec que te perdem un moment, no te moguis molt, de bonets. Joan, me sents?
Val.
Sí.
Me sentiu?
Ara sí, no
ara perfectament.
Vinga, perdoneu. Idò, jo m'estan mirant, però clar, mos trobam amb una tesitura un poc estranya, perquè el govern espanyol ha anunciat que baixarà si va a un 10%, però clar, la pujada del combustible, tot i que el govern autonòmic va dir que era d'un 42%, és una mica més, perquè el govern va fer una trampeta que ja ha mirat la pujada de preu des del començament del conflicte a l'Iran. Però hem de recordar que fa un parell de mesos, o sí, en Trump ja va fer una excursió per Venezuela i el preu ja havia pujat. Des de desembre, cap aquí, calculant que el gasoil agrícola a l'illa Balear ha pujat més d'un 60%. Per tant, que redueixin si van a 10%, nosaltres hi continuarem perdent molt. Per tant, són mesures insuficients de moment.
Hi ha una bonificació de 20 cèntims per litre de combustible. Això és suficient per alleugerir la situació del sector?
Clar, és que així tot no arribem en aquesta pujada que hi ha hagut, m'enteneu? I clar, mentre hi ha hagut aquesta pujada dels combustibles i dels insums, no hi ha hagut una pujada de preu en el mercat. Precisament, els pagesos, en el mercat de l'alimentació, acaben competint en l'agroindústria. I l'agroindústria té molt de poder, i els supermercats, per marcar els preus. I clar, què passa sempre que hi ha una pujada d'aquestes? Que el percentatge d'augment el se menja el pagès i, en canvi, el comerç intenta mantenir el mateix preu. Però clar, ho fa a costa de baixar el dispreu en el pagès. Hi ha una llei que se diu Llei de la Cadena Alimentària, però clar, és una d'aquestes lleis que les grans empreses la saboten, sempre seguit. I sempre damunt s'estén els petits, precisament.
Clar. Hem de dir que també s'ha anunciat unes ajudes a la compra de fertilitzants. Era una de les principals demandes del sector, o no?
Bueno, era una demanda d'una part del sector, però és una mesura que afecta o que beneficia més una part del sector que una altra, diríem. Val? És que els petits que intentem utilitzar pocs insums químics no en trauran res d'això. I, en canvi, tenim altres tipus de perjudicis. Per tant, a vegades hi ha ajudes que pareixen escèptiques o que pareixen molt neutrals i que quan els mires el lupa no ho són. Hi ha sectors de l'alimentació i en els cas de l'Illa Balears i també de l'Estat, el sector més beneficiat, diríem sempre, és el sector de cereals i els hortolans i les empreses petites sempre són les més perjudicades.
Clar, i aquestes empreses petites, aquestes explotacions agràries, també vos afecta aquest cost, aquesta rebaixa en el cost de l'energia que s'ha fet? O realment, com tu dius, hi ha mesures que, bueno, estan molt bé, però que en realitat no vos afecten gaire i que, per tant, no vos ajuden?
Sí, afecten. El que passa és que si tu fas un producte, el millor de més qualitat, que passa una mica en els productes de proximitat, no? Que, malauradament, són un poc més cars. Recorden que produir les Illes Balears és un 30% més car. Com més petita és l'empresa, menys economia d'escala té, els costos són més alts. Per tant, som els primers que notam la baixada de consum. Perquè la gent, quan mira la cistella de la compra, pensa que ha de retear. Però ningú se qüestiona Netflix, ningú se qüestiona l'iPhone 38, ningú se qüestiona aquestes coses.
Ja van anant per els 38.
No sé per quin van. Jo tenc un mòbil de fa 15 anys, però encara funciona.
No, però i per això ho deia, perquè cada vegada, t'atrava més històries. Jo li volia demanar si aquestes mesures arriben a temps o si el sector ja està massa castigat.
Jo crec que el sector està molt castigat, però jo ho soc optimista, vull dir, perquè per això sempre plorant i no estigui hem de plorar, vull dir, intentant reivindicar el que és nostre. Però crec que seria bo que d'una vegada per totes ens seguéssim de veres en el govern, en el sector primari, i prenguéssim una sèrie de mesures que ens fessin menys vulnerables davant l'incertesa del moment. Val? No anem a tapar forats, perquè tapar forats en totes les coses de la vida... Bé, qualcun es pot ser molt divertit, però ara no entrarem en això. En
totes les coses de la vida... Hi podem entrar, no hi ha problema.
No, però hem d'anar en els canvis estructurals. Sí. Tenim problemes estructurals, anem a cercar solucions estructurals.
Aquestes solucions estructurals, quines serien? És a dir, quines solucions o què creus que hauria de fer el govern, en aquest cas de les Illes Balears, i el govern d'Espanya principalment, per fer aquestes mesures estructurals perquè beneficiïn, en aquest cas, les explotacions agràries de les Illes Balears? Perquè la situació no és la mateixa a Balears que a Andalusia, que a Canàries, per exemple.
Ni més ni plus, vull dir, un apunt a banda contra estes vos. Aquest increment de preus del combustible agrícola des de darrers mesos a les Illes Balears és superior en les de la península. Per tant, sempre tenim aquest pam, una cotrelladeta una miqueta més forta i gratis. Pam, venga, una altra. Val? Per tant, quines mesures estructurals per combatre això? Com a societat ens hem de contestar si volem tenir o no volem tenir sector primari. Jo crec que és evident que el sector primari fa una tasca de custòdia del territori, el concepte de jardiners en lleig, perquè per els que venges no es veixen per res i mos tenen el cèsped de xalet, no? No, el custòdia del territori, per tot el que implica moltes coses, parlant de gestió forestal, de diversitat, per tant, hi tenim un paper a fer, són petits econòmicament, però molt grossos, gestionem un 80% del territori, i han de partir d'aquest escenari de pujada permanent. I, en canvi, que es menjar sempre s'intenta que sigui molt barat. Les ajudes europees de darrers 30 anys han controlat una part d'això a través de l'Agència Política Agrària i Comunitària, i el sector que s'ha controlat més, diríem, és el de cereal i s'impacta damunt la ramaderia en l'agroindústria. És a dir, han mantingut preus baixos de pa, de carn, perquè era necessari. Però, en canvi, el sector de l'hortofruticultura no ha entrat dins d'aquests paquets d'ajudes públiques. I clar, què trobam? I l'altre dia, de fet, en parlàvem, en el situat de productors de Mercat Palma, fa 20 anys, o 25 anys, hi havia 200 empreses. I avui n'hi ha 40. Per tant, és un degoteig permanent d'una part que produeix molt de menjar, que produeix menjar perquè els mengin directament les persones. Per tant, hem de trobar una forma de que aquestes empreses puguin continuar, puguin invertir, i hem de ser molt imaginatius, perquè, clar, aquí sempre vivíem amb Europa, i Europa, per això, ha de ser la panacea, i quan han de donar dos besos petits, Europa sempre són pelles, perquè Europa no ho val, Europa diu que no, Europa no sé què. En canvi, grossos, sempre va bé, però bé, això és la nostra lluita de cada dia.
I a tot això també hem de conjugar, no?, les demandes que hi ha d'energies renovables, descarbonització, tot això, el sector agrari està preparat per aquests canvis o no és necessari fer-lo ara que entrem en un moment de crisi? Perquè a vegades potser haurien d'anar a lo més principal, també. Què pensa?
No, veus, jo, i des de l'Unió de Pagès, ho defensant fa estona, creiem que hem d'intentar anar en els tempos que va la societat. I si la societat està per benestar animal, nosaltres no podem sortir a xerrar que el benestar animal no genera costos, perquè ens pegem un tiro en el peu, perquè perdem una connexió que tenim amb els consumidors. I qui diu benestar animal, pues, diu ús de pesticides, qualsevol cosa d'aquestes. Per tant, com que hem de tenir el consumidor a prop i content, tot el que sigui, per exemple, avui en dia, cuidar el medi ambient, mos hi hem d'apuntar. I, a més, hi ha un punt que l'agricultura ecològica, les tècniques regeneratives, que són tècniques agrícoles, al cap i a la fi, fan en els pagesos que els practiquen més resilients. I això és bo, perquè parlaven de incertesa permanent, com més resilient ets, com més dur, com menys fràgil.
Clar, hem de dir que aquestes mesures, bueno, com sempre, i abans ho deies tu, crec que se mos ha penjat la telefonada. Joan? Sí, crec que se mos ha penjat la telefonada, però no passa res. Ara intentarem recuperar-lo i després continuarem parlant d'aquest tema, d'aquest Consell de Ministres, aquest paquet de mesures contra la crisi, la guerra d'Iran. Una guerra que, sense cap dubte, ja ha causat moltes conseqüències arreu d'Espanya, però després en podrem parlar una micona més, en aquest cas, per saber què en pensen de tot això. Crec que tenim en Joan Gallà de nou. Sí, Joan? Me'l sents ara?
Sí.
Ara,
sí,
t'has recuperat.
Sí, vols sentir, no sé què ha
no,
passat.
La qüestió és que el que jo te volia demanar era, des de Unió de Pagesos, deien que abans xerràveu que a vegades estem tapant forats, però quin és el moment d'agafar i dir, vinga, mos hem de seure ja, perquè això ara ha passat, fa no res, com tu deies abans, va passar a Venezuela, fa 3 anys a Ucrània, és una cosa que en el final mos afecta tot el que passa en el món. Quan vos heu de seure? Com hi ha aquestes negociacions?
Jo crec que hi ha un principi universal davant dels problemes, que és quant abans millor. Perquè això és com problemes d'una parella o d'una pandilla d'amics que no s'entenen. Si ho deixes anar i la cosa com gria i hi ha mals entesos i mos giram i hi ha malestar... No, com abans millor, mos seguim en parlant i ja està. Pagesos, en el fons, per això un poble extraterrestres. Però són com si gent normal. Per tant, els problemes els hem de solucionar com si gent normal, xerrant i ja està. I com abans, millor.
Molt bé, doncs, Joan, com tu dius, quan abans millor, m'encerveré que finalment vos hi podeu posar i vos atenen i vos poden donar resposta a les reivindicacions que en el final la vostra feina mos afecta a tots. Gràcies, Joan, per acompanyar-nos. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Adéu.
Miro un rellotge, és una desesperació. Aquest no sóc jo. Tinc una sensació d'haver de córrer d'aquesta al·lucinació, de pensar que això no està fet per jo. Aquest no sóc jo. M'alliberaré d'aquesta gavi que em t'ha empresonat, d'aquesta ràbia que no ressona mai, d'aquest malson que es queda aquí amagat. Me crema el foc, però és que això no és res més que un joc. Som un titell amb mans i peus fermats. Aquest no sóc jo. Mira endavant, no me puc moure i me vull sa sang. Me menjo un ombra molt a poc, aquest no sóc jo. M'alliberaré d'aquesta gavi que em té empresonat, d'aquesta ràbia que no ressona mai, d'aquest malson que es queda aquí amagat. Aquí, un pas enrere serà el nostre fi. Com pot canviar tanta aquesta història amb la raó del nostre costat?
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Són les 9 i 23 minuts aquí a La Gran Vida. Ja sabeu, fins les 11 des de matí. Demà fins les 12 i continuem analitzant l'impacte de les mesures aprovades pel govern davant la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. I ara ho volem fer també amb en Tomeu Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes de Balears. Bon dia, Tomeu.
Bon dia.
Bon dia.
Per començar, també li fèiem aquesta pregunta. Com valorau des del sector de la distribució aquest paquet de mesures aprovat pel govern?
Bueno, en principi, qualsevol tipus d'ajuda quan hi ha moments crítics, perquè és un moment crític, degut a la incertesa, que no sabem exactament cap amunt pot partir, pues sempre són benvingudes. Jo, de totes formes, espero o prefereixo fer un anàlisi complet. Una vegada nosaltres dilluns estem convocats, suposo que nosaltres i altres en sou delegat de govern, després esperam el que ha dit el conseller Costa sobre del govern d'aquí. Bueno, veurem si se complementen, si s'augmenten. En principi, si puc dir que les ajudes en els combustibles pels transportistes i distribuïdors no són suficients, això sabeu clarament, i més perquè, a més, és previsible que segueixi augmentant el preu, sobretot del gasòlio, que no s'havia vist mai, estigués per damunt amb aquesta diferència de preu en la benzina. Per consiguent, benvingudes siguin, però anem a esperar un poc més a veure si el complement del govern d'aquí pues fa que sigui millor.
En aquest cas es transporta a les Illes Balears, ja no només parlant de transport entre illes o dins les mateixes illes, sinó també es transport de dur aquests aliments, aquests materials, tot, en definitiva, de fora cap a les illes. I també en el transport tant aeri com marítim. Això entenc que s'ha de tenir molt en compte i no sé si aquestes mesures serviran o no per això.
Sí, efectivament, és com tu dius, a part dels costs. Quan estem aquí, a dins de Silla, tots tenim el mateix gast, és a dir, els camions, tot gasten el mateix. Però després hem de sumar el que es duu cap aquí. Però ja no és només la travessia que se fa en barco, el transport se veu afectat quan pugen els combustibles, en aquest cas el gasoil, a tot Espanya, perquè si fa una travessia, és igual, de Bilbao a Barcelona, no hi van sovint. Vull dir que clar, a vegades pensam que només ets la travessia marítima, no? És tot.
Bueno, i a més d'això, creus que d'una manera o una altra això sí o sí repercutirà o l'haurà de fer repercutir en el final en el consumidor?
Si no hi ha mesures suficients, sense cap tipus de dubte. És a dir, les empreses podem, damunt dels nostres pressupostos, podem acceptar o contemplar o assumir un desvio d'un punt, dos punts, i això és el que se'n va el pressupost en conseqüències, beneficis d'un any. Mm. Per conseguint, si no hi ha no s'augmenta aquesta ajuda directa en el gasoil, que després també va amb cascada, no? O efecte dominó, que es diu. Mm. Per conseguent, s'ajuda més o s'haurà de repercutir. En altres, el que és alimentació, hi ha productes que hauran de repercutir, però quan és una pujada, com ja he dit, un 1%, un 2%, pues procuram aguantar-ho. Però ja veiem que són bastant superiors, sobretot, com han dit aquests dies, en el sector lacti.
Mm. En el context internacional, Tomeu, tot és molt inestable. Nosaltres parlàvem aquesta setmana que han conegut la notícia de que la Sri Lanka tenen festius dimecres, han decidit posar festius dimecres per allò d'estalviar energia. Això aquí podria ser impensable, aquí a Espanya i sobretot també a les Balears. Però en el vostre cas, com està afectant això a la planificació, estoc de productes, tot això també repercuteix?
Repercuteixen els preus, i en principi, i en un bon moment, per tornar-ho a dir una vegada més, de moment no hi ha cap indici que m'ho pugui fer pensar que hi haurà falta de productes. És a dir, tot va normal, en quant a subministres. Una altra cosa són els preus, que ja ho han xerrat. Per això ja vull aprofitar per dir que no passi com la pandèmia. Recordareu que la gent va fer còpia de determinats productes, després sí se creen els problemes. És totalment innecessari. En aquest moment no hi ha avís ni cap símptoma que pugui fer preveure que hi haurà problemes de subministre.
Mm-hmm. Quins són els principals reptes que teniu ara des del sector de la distribució en tot aquest remenat i tota aquesta crisi?
Sí, jo crec que el repte en aquesta comunitat, a les altres, cadascú té la seva problemàtica, aquesta comunitat, és salvar la temporada turística, l'únic que pot fer, que m'ho pot fer pal·liar problemes que venen d'augment de cor, bàsicament. Si hi hagués problemes que s'acostassin aquí, doncs, bueno, el turisme és l'indústria més sensible que hi ha. Són persones que decideixen anar a un determinat puesto i no hi volen anar si hi ha problemes. Per conseguint, el principal repte jo crec que és salvar la temporada turística.
I quina seria la mesura concreta que vos pot alleugerir una mica tot aquest problema? Quina és la mesura que vosaltres més necessiteu ara mateix?
Sí, sí. Bueno, això va per sectors, eh? No el mateix. Nosaltres estem en comerç, però no la mateixa situació d'una tenda de lo que sigui a Palma o a qualsevol poble que tenim els distribuïdors. Mm. Com tampoc és la mateixa problemàtica una gran cadena de supermercat que una tenda petita. En fi, cada cosa té lo seu. Nosaltres, en aquests moments, lo que demanarem i seguim demanant i esperant arribar-hi és que se compensi la pujada del gasoil, si no en el 100%, en el 90%. Mm. I això és el que esperam. Aquests 20 cèntims crec que són d'ajuda. Primer hem de veure si serà directa, com s'aplicarà, però després ve la segona part. A vegades que val més, com dèiem en bon mallorquí, s'acorda que es veu l'aplicació, a veure com serà, que això també és molt important. Mm. Jo després ja dilluns posaré 3 metres de delegat de govern i després a partir d'aquí en el govern d'aquí. Però bueno, nosaltres, i xar del meu sector, el primer que necessitem és que se compensi aquesta pujada de combustibles i electricitat. Pensi que no tots som els que mantenim el 90% de producte de càmeres, de congelació, refrigeració, això té un consum elèctric importantíssim.
Tomeu, ara, per posar els peus a terra, moltes famílies, en bon dissabte, són les 9:30, d'aquí una horeta, d'aquí una estona, aniran a comprar, a carregar, a fer la típica compra, a carregar el carro. Ens hem de preparar per més pujades de preus o troben des de la distribució que hi haurà una estabilitat?
Bueno, és que no han començat. Les pujades de preus, els consumidors, les famílies, me refereixo a les pujades de preu d'aquest darrer dia, sí. Perquè venim amb una escalada de pujades de 2 anys enrere. No, aquestes, les que afecten la guerra de
Iran,
del Golfo i tot aquella zona. Mm. Amb una paraula, encara no s'han aplicat les pujades ni en el sector d'alimentació, nosaltres encara no us hem aplicades. Per què? Perquè comptem amb uns estocs, en fi, procuram, malament va en compte dels nostres interessos directes, per procurar que no encalenti més la situació econòmica. Vull dir que avui, com bé has definit la compra que feim els dissabtes, encara no se notarà. Això se començarà a notar a partir de dia primer, on sí s'hauran d'aplicar les pujades de preu. És que una cosa són les pujades de cost de la logística o el cost estructural de cada empresa, sí. I l'altra és la pujada dels productes. La pujada dels productes no ho podrà aturar ningú. Clar. I si pugen, pues pujaran i no hi haurà més remei que repercutir-ho.
Bartomeu, quan per sabre quan podreu tenir clar això, deus que teniu una reunió amb delegació de govern, quan teniu clar si se podran afegir altres mesures o no, o si se podrà escoltar exactament allò que demaneu des del sector?
Bueno, nosaltres en la reunió que vam tenir amb el conseller, en Toni Costa, ja va quedar clar que no se faria res fins a esperar les mesures de divendres passat del govern, o com m'ha pareix molt acertat, però també se m'ho va dir que a partir d'aquí començaran a veure de forma ràpida, jo suposo que ja deuen tenir bastant avançat, com s'adequen el resto de mesures, si seran s'implementaran amb aquestes, si n'hi ha a part, si seran... En fi, entonces, quan ho sabrem? Quan ells diguin. Sí, això dependrà de saber que siguin capaços de fer i comunicar-ho.
I doncs estarem molt pendents. Bartomeu Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes de Balears, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquests minuts aquí a La Gran Vida i que tingui un bon cap de setmana.
Igualment, per tot, bon cap de setmana. Gràcies.
Gràcies.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
I ara és moment de, Joan Mí, d'anar de festa. Què trobes?
D'anar de festes. Jo me dius falles i jo penso en València, però tu me dius després que no, que són les falles de Formentera i aquí me torno loco d'alegria perquè jo tot el que sigui fusionar coses i però que siguin nostres me va molt bé.
És concretament les falles d'Espujols a Formentera.
Ah, molt bé.
I anem a xerrar d'això i, de fet, te diré una cosa. Anem a... La Desperta.
La Desperta. Color, música, pólvora i molta germanor. Què t'apareix?
Idò, què t'apareix? Connectam en directe amb Espujols. Allà hi ha en Álvaro, que és el president d'aquesta colla, d'aquesta falla valenciana d'Espujols. Bon dia, Álvaro.
Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia.
Bueno, Álvaro, que ja ho fets a Desperta? Ja trons i coets?
Estam encara. Ara hem fet una paradeta. I continuem a despertar el poble d'Espujols.
Escolta, Álvaro, quin temps fa que els valencians o la colla aquí a Formentera esteu organitzant unes falles?
Pues mira, el primer any que es va fer la primera falla a Formentera va ser el 1985.
Mare meva!
Bueno, va ser ja fa 41 anys que un grup de valencians residents aquí a Espujols, perquè a més és curiós que el poble d'Espujols és pràcticament construït per empreses i gent valenciana. I bueno, l'enyorança de moltes famílies de no poder anar-hi a fer la festa de Sant Josep a València, poder fer les falles, doncs vàrem decidir poder fer aquí una petita comissió fallera i vàrem començar aquí a organitzar-ho. Ara ja comença la xaranga.
Ara comença la xaranga.
Sí, se senta l'ambient i... escolta, Álvaro, com heu aconseguit traslladar aquest esperit de faller valencià a una illa com Formentera, en la diferència de territori, no sé, teniu... això ve d'enrere, com bé explicaves, però com ho feis per arribar en el formenterenc que potser no coneix encara aquesta festa?
Pues mira, la veritat que és, sempre deia, no?, que Formentera, les falles, són més... som molt més familiars, perquè al final som una única comissió a Formentera i la gent de Formentera, la veritat que inclús tenim socis que són formenterers, no? que volem compartir, que el que volem és fer poble i el que volem és poder unir les dues cultures, no? Les dues cultures, la valenciana i també la formenterera,
aquí a Formentera i crec que això d'aquí és important, no? Poder-les unir de la gran quantitat de residents valencians aquí i el que volem és això, atracar-ho, els més petits també, i bueno, són tres dies de festa amb molta participació i moltíssima gent de Formentera hi participa, també venen d'Eivissa, de València. Vull dir, fer aquí una unió de valencians i formenterers.
Álvaro, crec que només hi faltant nosaltres haurem d'anar a estudiar cap allà a Correnços, eh? Perquè...
Idò, veniu perquè vos donat temps. Avui tenim festa fins a les 4 de la matinada i demà tot el dia també hasta cremar la falla.
Quin és l'ambient que hi ha ara mateix? Que posa-mos ulls a el que veus?
Pues mira, hem fet el primer carrer principal, el carrer Miramar, que va ser on es va començar a muntar la primera falla, que es va muntar de l'any 85 a l'any 89 en aquest carrer, perquè hi havia molts comerços i bars de valencians i hem volgut passar per aquest carrer per recordar-ho. Hem fet una parada a un bar per fer un cafè. Alguns han fet ja algun xupito de Casalla.
Va bé.
Per poder aguantar el dia. Pensava que ahir vam tenir molta festa també, fins a les 3 de la matinada, a la plaça de Pujols i hem d'agafar forces. Així que tenim la xaranga, que són pràcticament una vintena, venen des de Xàtiva, xaranga Xapurrao, i bueno, gran part de la comissió fallera i de vecins d'aquí d'Espujols, també.
Que bé, escolta, tu, la xaranga ve de Xàtiva, però el que et sa falla en si m'han dit que ve de Mallorca. Com és això?
Efectivament, tenim a Mallorca un artista fallero, però que ell és mallorquí, però molt... Bueno, li encanten les falles i ens vam posar en contacte amb ell perquè també muntava la falla d'Eivissa i també pues, pel tema dels costos, no? Que al final muntar una falla a Formentera no és el mateix que muntar un poble de València.
Per transport, perquè l'ha fet a Mallorca però l'ha hagut de dur fins a Formentera, clar.
Efectivament, sí, amb dos barcos pel mig.
Mare meva!
Per tant, això també és un cost afegit i ell munta la part principal de la falla gran i després la falla infantil i els ninots que envolten la falla pues venen de València, un artista fallero de València.
Álvaro, perquè puguis fer una convidada, perquè en Raül i jo ho tenim fàcil i mos apuntam una festa ben ràpid, però una persona que no ha estat mai allà, que és el primer que se sorprendrà i dirà, ostres, no m'esperava.
Pues, a nivell d'actes, jo crec que des més polis que tenim aquí és la mascletà, que al final també la muntem naltros, la tirem naltros, i això d'aquí és una cosa que aquí Formentera, una mascletà, un espectacle pirotècnic a Formentera, pues moltes vegades no el tenim, no? I això d'aquí jo crec que sí que se sorprendrien bastant, i sobretot el que deia abans també, l'ambient familiar, saps? Que... si veniu, sereu molt acuïts i agraïts que vengueu aquí.
Jo sentes trons per darrere. Pam, pam, pam. Va bé.
Sí. Mentira. Traques, petardos...
Escolta, Álvaro, no volem enredar-te més perquè sabem que tens molta de feina amb aquesta despertar i totes aquestes actes. Gràcies per acompanyar-nos.
Res, amb altres, i quan vulgueu venir a Formentera, esteu convidats a les falles d'aquí.
Gràcies, que vagi
bé. Gràcies.
Gràcies a altres, que vagi molt bé.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Continuem ara amb en David Arraez, ja sabeu, conferenciant, ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals. Si voleu comunicar bé, ell és la persona adequada i, a més aquesta setmana Raül està per Ciutadella, per Menorca, fent també cosetes. Sí.
I què has fet a Ciutadella?
Vinga, explica'm-nos.
Buenos días. Pues hemos estado allí en un evento de empresarios en el que se habló mucho de comunicación, de inteligencia artificial, y bueno, pues si oigo la palabra comunicación, pues allí que me voy de cabeza, sea donde sea. Por cierto, me gustó mucho Ciutadella. Sí. Me encanta.
Es que Ciutadella es molt Ciutadella, es molt guapo.
Muy bonito.
Y se gente es maravillosa, también voy a decir.
Sí.
Lo pasé muy bien.
Avui parlam, David, de comunicació per correu electrònic. Jo, és veure que jo sí, nosaltres sí que enviem correus electrònics, però hi ha gent que no envia mai correus electrònics. Però, i si ho fas i no ho fas bé, encara la poden liar.
Y la podemos liar mucho. Además, ocurre que esto que vamos a contar hoy de correos electrónicos aplica también a los WhatsApps. Y los WhatsApps sí que los envía todo el mundo.
Sí, correcto.
Porque el problema de escribir cuando se trata de comunicación es que no hay un tono. Y cuando digo un tono, y para que la gente lo entienda, es que yo ahora, por ejemplo, puedo decir ¡estoy muy triste! Pero no ha sonado a triste.
Exacto.
Y ese es el tono. El tono es importante a la hora de comunicar. Cuando escribimos no hay tono. Y por lo tanto, tanto el email como el WhatsApp, que son herramientas maravillosas porque son rápidas, cómodas, aparentemente sencillas, al no ver la cara del otro y no escuchar una voz, pues no sabemos cómo interpretar lo que nos están diciendo.
Que por eso ponen 40.000 emoticonos.
Claro. Por ejemplo. Eso podría ser el sustituto de ese tono del que estamos hablando. Lo cierto es que si no usamos esos emoticonos empiezan muchos malentendidos. Total. Y por eso hoy quería hablar yo de esta comunicación por email y por WhatsApp. Porque el problema no es lo que dices, el problema es cómo lo recibe el otro. Y en comunicación escrita esto se multiplica. Hay un error enorme cuando se trata de comunicación por email y es... A ver cómo lo podemos decir sin que suene raro y sin que nadie se ofenda. Porque el error más grande que cometemos...
Ofendiditos, sí. A les 9:45 de la Gran Vida tenim un número de WhatsApp.
Exacte, tenim un número de WhatsApp, per favor.
Ofendiditos, persones que teniu qualque problema...
Espera, ho poseu.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Aquí mos envieu missatges.
Venga, vamos con ello. El error más grande que cometemos con el email es pensar que esto es solo texto. Y en realidad, esa conversación sin tono puede levantar muchas ampollas. Y pongo un ejemplo, un mensaje que diga, necesito esto hoy.
Es una orden.
¿Ves? Tú lo has interpretado como una orden. Otro lo puede interpretar como un enfado.
Una necesidad.
Como una presión, como una urgencia.
Claro.
Y claro, la intención puede ser una, pero la interpretación de quien lo lee es otra. Un email o un mensaje de WhatsApp no tiene tono. El tono lo pone quien lo lee. Es por ello que tenemos que ir con mucho cuidado cuando se trate de escribir estos mensajes. Hay tres errores que siempre cometemos cuando escribimos un mensaje de WhatsApp o un email. El primero, escribir demasiado. Emails de estos de 5 párrafos para decir un montón de cosas que cabrían en una frase, en 3 líneas. Cuando el mensaje es claro, es largo, la claridad se pierde. Y eso no puede pasar. Tenemos que ser siempre claros y directos. El segundo error, ser demasiado seco. Y conozco un montón de gente que es más seca que un palo. Mensajes ultracortos que parecen órdenes.
Sí,
haz esto.
No, ara.
Revísalo.
Missatges curts. Paco, he perdut Xenina. I ja està, i a partir d'aquí ja veurem.
Correcto. El texto suena más duro de lo que parece cuando enviamos esos mensajes ultracortos. Entonces, ni tanto ni tan calvo. No escribamos un testamento, pero tampoco es necesario que todo sean 2 palabras. ¿Eh? Vamos a pensar siempre en la máxima. Sujeto, verbo, predicado. Y de esta forma siempre escribiremos de esa forma clara y directa. Y el tercer fallo, que además ocurre continuamente, es discutir por mensajes, ya sea en emails o textos. Es un error muy común. Cuando una conversación empieza a tensarse, el email o el WhatsApp no ayuda. Al contrario, suele empeorar la situación. Es por ello que lo mejor es poner un vale, un de acuerdo, o si queremos un ya veremos.
Jo una cosa que faig a vegades, quan not que el millor hi ha hagut un malentès i que no s'entén el missatge, és deixar d'escriure i enviar un àudio, perquè el teu to veuran que no era amb el to que ho estan agafant. És una mica per aclarir, no?
És una molt bona opció, sin duda alguna.
Jo trobo que la millor opció és cara a cara, man, què passa?
Sí, ja però està. A vegades no, no se pot. No
però si no se pot, idò, està molt bé, un àudio.
Sí, un àudio i així te senten una riada.
A vegades, per què fas un podcast, saps què te vull dir?
Sí, també.
No te'n dones compte i el botó anat allà.
David, a partir de quant de segons o quant de minuts és un podcast? Perquè hi ha un límit. Més de 30 segons... És una conversa, per això ja telefona.
Se convierte en podcast en el momento en el que tú, como oyente, estás escuchando el mensaje de audio y ya te parece pesado. Se no, te hace largo.
I has de posar
no hay,
por
no
dos.
No hay tiempo.
Has de posar por dos.
Exacte, por dos. Però també t'he dit que n'hi ha que escriuen de 15 segons que fan 10 missatges de 15 segons. Men, pot fer un i ja està. Però sí. Clar, 10 missatges de hola, què tal? Pam. No sé què, ara aquí, pam.
Ara m'hi venen mil coses, perdoneu, però ara... I aquest que comença a gravar quan du 5 segons de silenci, me posa molt nerviós.
Bé, perquè no s'han temut, no s'han temut.
Sí, claro. Lo que tenemos que tener claro es que si una conversación se está tensando, el email es gasolina. Y es por ello que me gustaría dar tres trucos en los que vamos a definir cuándo no hay que escribir. Porque hay momentos en los que escribir no es la mejor opción. Y hay tres casos que son muy claros. El primero, cuando hay tensión. Cuando hay tensión, lo mejor es silencio administrativo. No ponemos nada. El segundo, cuando el tema es delicado. Hemos hablado de la gente con la piel muy fina. Yo a veces tengo la piel muy fina, ¿qué os voy a decir? En estos casos es mejor no poner nada, porque sabemos que vamos a molestar al otro. Y el tercer caso, cuando el mensaje puede interpretarse mal. Y esto nosotros lo sabemos. Sabemos que ciertos mensajes que escribamos, quien lo lee puede interpretar otra cosa porque sabemos el entorno, el contexto de la conversación. Así que en estos casos una llamada, una conversación cara a cara, como acaba de decir Raúl, suele ser mucho más eficaz. Porque la comunicación no es intuición, es entrenamiento y tenemos que elegir bien el canal adecuado. Eso es parte de comunicar bien. Si el mensaje va a dar problemas, pues oye, llamemos, enviamos un mensaje de WhatsApp o directamente cara a cara.
Bé, això, escolta'm una cosa, això pot passar a la feina, a la parella i per tot.
I per tot,
No
sí.
Només és...
Grup de WhatsApp d'amics, de la feina... Exacte.
En todos los casos.
En la dona, en somo... Sí.
En todos los casos. ¿Cómo escribimos mejor, entonces, un mensaje? Ya sea email o ya sea WhatsApp. Lo primero, claridad. Una idea principal por mensaje. No nos enredemos. Me gustaría que revisaras este documento porque tengo la sensación de que hay errores en él, pero no sé muy bien cuáles son ni quién los ha cometido. Esto es un rollo. ¿Podría revisar este documento? Punto.
Gracias.
Gracias. Muy importante. Segundo, ¿qué tenemos que hacer para enviar mensajes claros? Contexto breve. Explicar el motivo evita interpretaciones. He detectado un error del documento. Es posible que haya alguno más. ¿Puedes revisarlo? Gracias.
Claro.
Y lo tercero, tono humano. Ese gracias al final de un mensaje es oro puro. Siempre demos las gracias, pidamos las cosas por favor. Es lo que nos humaniza. Un buen email, un buen mensaje no es el más largo, es el que se entiende a la primera. Y ahí es donde tenemos que ir. Porque escribir parece fácil, pero comunicar por escrito es muy difícil. Cuando desaparecen el tono y el gesto, cada palabra pesa mucho más que una palabra que estamos diciendo. Es por eso que tenemos que elegir bien qué decir, cómo decirlo y cuándo escribir. Es parte de comunicar mejor.
Què te pareix? Ara només falta una cosa. Aplicar-ho.
Exacto.
I de posar un punt, però no final, és un punt i seguit, escoltant la setmana que ve.
Hasta luego.
Gràcies, David.
Chao, chao.
Salimos solo una vez a navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Idò, Raül, que bé això com us ha explicat en David Arraez. I mira, una cosa que també crea conflictes, en aquest cas, a les parelles,
sí?
És el tema dels dobbers.
Els dobbers. Jo t'he dit, jo tinc la meva estratègia ja preparada per anar a Teresa, el que passa que ara que xerri ella, ja faig, ja ho diré. Però la meva estratègia és de segles d'experiència.
De segles. Idò, mira, avui, de dia 17 a dia 23 de març, encara queden dos dies, és el dia, la setmana, en aquest cas, mundial dels dobbers, i volem saber què passa amb les parelles, com funciona i
el
com
moni
està. Moni. El moni-moni. Sí. Teresa, com estàs?
Muy buenos días. Aquí.
Molt bon dia.
Aquí estoy. No sé cómo he pasado estas semanas, pero bien estoy.
Teresa, m'ho has dit de dobbers, però no.
No,
yo. Ah, dobbers no.
Hablamos de pareja. Pero bueno, vamos a enlazar también el tema del dinero y la amistad. Pues si hay algo de lo que hablamos menos que incluso de las relaciones íntimas, es del dinero. Uh-huh. Y sin embargo, es pocas cosas que generan tantos conflictos en la pareja como es este sí. tema, ¿no? Pues esta semana, encabezándolo, pues ha sido la Semana Mundial del Dinero, que existe este día desde el 2012, que busca concienciar el buen uso del dinero y la importancia de la educación financiera desde la infancia. Porque la realidad es que si tuviéramos una buena educación financiera desde pequeños y de pequeñas, probablemente...
No tenemos una asignatura de això. De economía, però en fórmules, no, hasta el ¿cómo pueden ser? Sí.
Pues la verdad que al llegar a la vida adulta y la convivencia de pareja, pues la verdad que nos ahorraríamos muchos problemas. ¿Y podemos decir que el tema del dinero es un tabú? Pues
sí.
La verdad que sí.
Sí.
Y muy grande.
Sí.
¿Vale?
No tothom parla obertament porque tothom es de lo suyo.
Però no, és... que a vegades fa com a vergonya, o això almenys quan s'ho prendrà, o quan diran, no? Sí. Aquestes coses.
Però pues... fins i tot dir, jo vull comprar això, però li he de dir a la dona perquè tenim ses comptes juntes, ja aquí, ja.
Malo.
Pues la verdad que sí, que el dinero es un tabú, y no solo pasa en la pareja, también ocurre en nuestro entorno. Nos resulta mucho más fácil, por ejemplo, decir a quién votamos, hablar de nuestra vida íntima, de nuestras inseguridades, que decir cuánto ganamos o qué gastamos. Y es curioso porque el dinero forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Si algo hacemos es manejar dinero de una manera u otra, ¿no?
Poco, y más o menos
lo que se puede...
¿Qué más? Pero va, ¿eh?
Bueno, aunque sea... al menos es un quebradero de cabeza que está ahí, ¿no? Lo podamos o no gastemos, ¿no? Con los amigos, pues normalmente intentamos también evitar el tema, ¿no? Salvo cuando hay un bizum ahí pendiente de 10 euros, ¿no? Que a veces cago, se lo digo. Es decir, que está ahí muy latente, ¿no? Pero en pareja, evitar esta conversación, la verdad, uh-huh, que puede salir muy, muy caro. Hablar de dinero debería ser una condición desde el inicio de la relación, y si la cosa avanza, si hay proyectos en común, la verdad que esta conversación habría que repetirla con cierta frecuencia, ¿no? Es tan importante el tema del dinero en pareja que yo cada vez lo priorizo más en terapia de pareja. El tema de las finanzas, de cómo manejamos el dinero, es un tema que las formaciones de sexología y terapia de pareja no se tocaban. No sé si ahora se tocan, pero me da que tampoco, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, yo en terapia de pareja lo intento preguntar casi, así como lo vea, desde el primer momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya... ¿Cómo me respondan con el tema económico? Ya podemos saber los conflictos que hay detrás y cómo podemos mediar todo eso. Así que el tema del dinero es importantísimo.
És tot un, com tu deies, és tot un tabú, i avui en dia també, que hi ha tantes maneres, tu deies ara un bizum, però també això del tricount aquest, que sí. Hi ha parelles que empleen el tricount aquest, que vas posant cadascú el que va gastant.
En vas de viatge, sobretot, serveix per repartir el gasto i de lo que tu li dous un altre. Sí,
però entre la parella sí. També ho fan,
Jo, sí, ho he fet a un parell de viatges i funciona, perquè així ho tens clar.
I així saps, que ha posat cadascú, llavors repeteixes, tu deus tant en aquesta, tu deus tant
clar,
en l'altra...
Perquè te'n vas a un restaurant, pagues tu, després tornes a pagar tu quan li tocava a ella i t'embues, i no pots anar amb tíquets, és com una mica... Però bé, la qüestió, Teresa, s'està organitzat. I és vera que des del principi és un tema que no se parla en parella.
No, nos cuesta moltíssim.
No fa falta fer-ho el primer mes, però quan ja és una relació consolidada...
Hola, bon dia, com estàs? Que
sí,
no ens? Que fas feina?
Sí.
Com ens dividim el dos?
No som en bronca, no. ¿Cuánto tienes?
Bueno, igual preguntar eso no en la primera cita, ¿no? Pero el tema del dinero, ya incluso, a veces lo digo en terapia de pareja, me dicen, es que Teresa, es que he tenido que pagar yo todo, es que no dijo que no sé qué. Es decir, ya desde el inicio vamos viendo cosas. O no me ha gustado que me haya dicho en el viaje, o págame la mitad. No me ha gustado que me haya dicho, es decir, el tema del dinero es tan importante, uh-huh, que no aparecen en otros temas como otras relaciones, que su madre es muy así. No, no, el dinero aparece constantemente en nuestras relaciones. Uh-huh. Y sobre todo, cómo haya sido nuestra historia vivida, hará que pensemos que eso es lo correcto o no lo correcto. Y cada vez es una relación nueva y cada vez son situaciones nuevas en las que nos tenemos que ir readaptando.
I doncs mira, si te pareres, Teresa, perquè ara arribem a les 10 i arriben els companys d'informatius i mos explicaran el butlletí horaris, última hora, però en tornar, Raül, podem, mm-hmm, parlar de quina és la fórmula financera per trobar solucions, sí, sí, i per tant que no hi hagi una crisi i que no hagin d'anar tu, tampoc.
Pues... Teresa, la meva té segles d'història, ja veuràs, ja t'ho contaré.
Sí, 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 sí.
Vinga, estupendo, luego continuamos con estos temas.
Au, idò, fins ara, tornem a les 10 i 4 minuts aquí, a La Gran Vida. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you're thinking now when all the ball will stop. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do when it's cool? I got money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, this'll be your day. We don't play, mess around, be D-O-A.